d'adhesió, d'estar al servei a Catalunya, que som, és d'on som aquestes entitats.
En aquest cas, com a entitats cristianes, o d'inspiració cristiana o de l'Església Catòlica directament?
Nosaltres diem cristianes perquè sabem que moltes entitats, de, per exemple, evangèliques o d'altres confessions, esglésies cristianes, senten o tenen una sensibilitat semblant. Per tant, diem cristianes perquè també animem aquestes altres entitats d'església cristiana doncs, a adherir-se també si ho consideren oportú. No? I ho fem, com tu molt bé deies, des de el nostre sentit eclesial i de fe. És a dir, nosaltres pensem que la nostra fe i el nostre sentit eclesial doncs, ens fa estar al servei del país. I en aquest cas, doncs, Catalunya ha expressat d'una manera molt majoritària, sobretot a través del seu Parlament, però no només, com sabem, doncs, al carrer, doncs, que vol expressar quina és el seu, la seva voluntat sobre l'estatus polític que vol aquest país. I, per tant, nosaltres considerem que ens hem d'adherir a aquesta petició.
I ara es fa un acte el dia 7 de juliol, dilluns, a 8:15 del vespre, a l'auditori del Centre Caixa Fòrum, a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, número 6 de Barcelona. Suposo que és un acte obert a tothom.
Sí,
hem comentat
sí.
Abans el que hi ha previst, diverses intervencions.
És un acte obert i precisament el que volem és convidar a tota la gent cristiana de base, d'entitats i responsables, dirigents, voluntaris d'entitats, a venir per visualitzar això, per visualitzar que els cristians, molt majoritàriament, o si més no, una part molt notable dels cristians d'aquest país, considerem que té dret a poder decidir quin és el seu estatus polític en coherència amb la doctrina social de l'Església. És a dir, pensem que el que defensem no és més que el que diu la doctrina social de l'Església, tenint en compte la realitat actual del país. I en aquest sentit ens sentim també recolzats pels documents que durant molt sovint han fet els bisbes catalans, que han expressat molt clarament que Catalunya és una nació i que té els seus drets com a tal nació.
Vostès deixen clar que és pel dret a decidir, no pas ni per la independència.
Exacte.
Ni contra la independència. Ara bé, això ja sap vostè que en el debat polític i social està una mica, no sé si dir desvirtuat, és a dir, la gent té la sensació que això està monopolitzat pels independentistes. I llavors, entre els cristians, pot ser que molts dels cristians que no se senten independentistes potser no es trobin identificats. Què els dirien vostès a aquests cristians que són igual de cristians que els que estan en aquest pacte?
Esclar, no, respectem absolutament totes les posicions i, és més, nosaltres considerem que l'Església i els cristians, les entitats d'Església, millor dir, les entitats d'Església han de ser neutrals sobre aquesta qüestió. Sobre el que no poden ser neutrals, i això és la nostra opinió, és sobre el dret de Catalunya a determinar el seu estatus polític, perquè això és el que diu la doctrina social de l'Església, que totes les nacions, i per tant, i Catalunya ho és i no es pot negar, i així ho han dit els bisbes, és una nació. Si és una nació, té els drets de qualsevol nació i, per tant, pot decidir si formar part d'Espanya com un estat federal, confederal o qualsevol altre tipus d'associació amb Espanya o si decideix majoritàriament que vol ser un estat independent. Si és així, aquesta voluntat haurà de ser respectada, però, evidentment, s'haurà de concretar en una negociació amb l'estat espanyol per preservar el bé comú de tothom.
I també per respecte una mica a l'estatus jurídic actual, que per molt que la doctrina de l'Església hi estigui per sobre, o el mateix evangeli, o el sentit cristià, o el sentit comú, també és cert que hi ha un marc jurídico-polític actual, la Constitució espanyola, que atorga la sobirania a tot el poble espanyol. Tot això també no és fàcil d'articular.
No, però precisament el que diem és que aquesta qüestió s'ha de negociar des de la base de que Catalunya és una nació que té uns drets que s'han de respectar. I aquesta, per tant, aquesta Constitució s'haurà d'adaptar, si és que és aquesta la voluntat dels ciutadans de Catalunya, s'haurà d'adaptar a aquesta realitat, però si majoritat Diàriament els ciutadans de Catalunya decideixen que volen un estat propi, s'haurà de negociar també això.
I aquesta associació, plataforma d'entitats d'església o d'inspiració cristiana a favor del dret a decidir, després del 7 de juliol, continuarà treballant? Quin és l'objectiu?
Ara per ara no hi ha res més que aquest acte. O sigui, no tenim pensat absolutament res més. És a dir, el que volem és que aquest acte doncs, sigui una mostra clara d'aquesta voluntat de bona part de les entitats d'església que estem al servei d'aquest país i ja es veurà el futur, doncs el dirà el país, no nosaltres.
Moltes gràcies, Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau i portaveu de la plataforma d'entitats cristianes i d'església pel dret a decidir. Algun últim missatge per acabar?
No, animar a venir a aquest acte i animar a les entitats que ho considerin oportú a adherir-se formalment al pacte, que és una adhesió que es pot fer a través de la web del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
La web del Pacte Nacional pel Dret
sí, sí.
a Decidir inclou la possibilitat d'adherir-s'hi com a entitats d'església, si es vol.
Exacte.
Recordem, el 7 de juliol, a 8:15 del vespre, a l'auditori del Centre Caixa Fòrum, avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, número 6 i 8 de Barcelona. Gràcies, Eduard Ibáñez. Fins una altra.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Volem presentar-vos als propers minuts un testimoni molt especial. És el del missioner de la diòcesi de Girona, Joan Soler Ribas. Ell és fill d'Olot, garrotxí, i està de missioner al Togo, a l'Àfrica Occidental, des de fa 6 anys. Treballa concretament en una parròquia a la diòcesi d'Adapaong, en un país africà on el 30% de la població és cristiana. Ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Joan Soler. Mossèn Joan Soler, molt bona nit i benvingut.
Bona nit, moltes gràcies.
Avui volem tenir un diàleg amb vostè perquè ens pot explicar moltes històries sí. que, per exemple, ha reflectit en moltes ocasions en el seu blog, en un blog que té vostè a internet, ara que amb les noves tecnologies tot arriba a tot arreu.
Sí, sí.
I també recordem-ho, aproximadament cada mes, al Setmanari Catalunya Cristiana, un article, sí. Històries des del Togo, no?
Es exacte, no? De fet, el blog és gràcies a Catalunya Cristiana que el vaig mantinguent, perquè si no fos per escriure Catalunya Cristiana, tampoc tens massa temps per escriure. Però el fet de poder escriure per Catalunya Cristiana em permet també a mi fer com una mena de diari obert, que m'ajuda a escriure coses que llavors potser el pas de la vida te'ls aniria fent oblidar.
Doncs celebrem tant, que el nostre setmanari
sí,
sigui font d'inspiració.
Sí, ho agraeixo realment. Us dono moltes gràcies per deixar-me escriure.
Potser quan una persona es crea aquesta autoobligació de fer sí. cada cert temps coses...
Sí,
doncs,
sí, sí que és veritat.
Bé, primer de tot, abans d'entrar en històries concretes, sí. Mossèn Joan Soler, com és la seva història missionera? Com ve això fa 9 anys, o una mica sí. més, segurament, la proposta, l'encàrrec d'anar-te'n de missions sí. a l'Àfrica?
No, jo des de sempre que he tingut aquest desig de ser missioner. Ja quan vaig entrar al seminari, ja portava una mica dins aquesta llavor de marxar a missions. És veritat que el fet que hi haguessin pocs capellans als nostres bisbats o una mitjana d'edat una mica gran, clar, el bisbe sempre em deia, home, queda't aquí amb nosaltres, i així és, no? Però ell va entendre que tenia aquesta vocació missionera i em van deixar marxar. És a dir, va costar una mica, va costar, però el bisbe Carles Soler va ser el que em va... el que va firmar, i el bisbe francès ja va ser el que em va enviar. I llavors el lloc em van enviar a Madrid per fer la formació, i llavors allà em van dir que em semblaria anar al Togo. Vaig buscar on era un mapa i vaig veure que no hi havia cap problema.
I què fa i què està fent des de fa 6 anys, al Togo?
Sí, bueno, ara, aquests últims 3 anys, van començar una parròquia mossèn Ramon Bosch, un altre lutí que estava allà des de feia 30 i escaig d'anys, una parròquia que es diu Sant Pau de Paong, que és un barri, una ciutat, una sable que s'ha unit a la ciutat de Paong. Llavors han començat allà una parròquia nova, una parròquia preciosa, de la qual ara sóc rector, i que tenim molta gent, no? I això sol ja, és que ja t'omple perquè és que hi ha molta vitalitat, no? Jo ho deia una mica, les estadístiques, que són estadístiques, però, per exemple, tenim més de 1.600 catecúmens a la parròquia, no? És a dir, gent que s'estan preparant pel bateig, que va fent els escolans, en tinc més de 120 o 130 escolans. Clar, hi han 11 grups d'esplais, hi han 14 corals. És una
església naixent que floreix,
exacte,
no? Una mica,
no?
Una primavera.
Exacte, no? I això sol, i si vols fer-te una mica els pobles, anar a visitar la gent dels pobles, anar-los a saludar, també treballar molt a nivell d'escoles, tenim escoles catòliques, i fins i tot les que no són catòliques, com que és una situació una mica precària, doncs també hi fem acte de presència. A vegades substituïm, i va haver un any doncs, que no tenia el professor de biologia, i jo vaig fer tot l'any, vaig ja jugar a Fulló i vaig fer en una escola estatal, doncs, a l'institut, doncs vinga, fem-ho, no? Estem una mica disponibles a ajudar al desenvolupament de la regió, no?
Mossèn Joan Soler és capellà des de l'any 2005, des de fa gairebé 9 anys, i missioner, com dèiem, al Togo des de fa 6, ja amb l'actual bisbe Francesc Pardo a Girona, que és el que el va enviar.
Sí.
Com està ara el país, Togo?
Mira, el país, cal dir... ara ja ens hi m'entendreu, tenim la gran sort que som pobres, és a dir, no tenim cap riquesa natural.
Podem dir benaurats els pobres,
sí,
mai
exacte,
més ben dit,
no?
Eh?
I això fa que ningú ens desitgi, i llavors ens deixen força en pau. Clar, veieu els països veïns, Ghana, Costa d'Ivori, Burkina, Benin està una mica en pau també, però bueno, Mali, Nigèria, tots aquests grans conflictes que hi ha perquè hi ha riqueses naturals. Nosaltres no tenim cap riquesa, l'única riquesa que tenim és una carretera, que va de nord a sud del país i que permet comunicar amb el port, que és un port natural. Llavors interessa que el nostre país estigui una mica en pau. Tot i així, és veritat que a nivell polític tenim un president que és el fill de l'antic dictador, que va guanyar les eleccions perquè les guanya, encara que no féssim eleccions les guanyaria. Però
potser amb el 98% sí. dels votants.
No, és una mica intel·ligent tot, ja posa 60-65. Però parles amb la gent, ningú l'ha votat, no? Però dius, bueno, i la gent ja parla obertament. Hi ha una mica de revolta social perquè la gasolina està molt cara, perquè costa molt de viure el dia a dia, i això notes un sentiment de frustració general. Hi ha hagut moltes vagues de manifestacions de funcionaris, de mestres, que no cobren, els hospitals estan per terra, és a dir, no hi ha... Hi ha l'infraestructura, però dins no funciona res.
Quants habitants té, perdó?
El país té 7 milions d'habitants, i la regió on treballem nosaltres, el bisbat de Dapaong, són 800.000. Però ves, per exemple, hi va haver l'última manifestació que hi va haver, home, doncs clar, la policia va matar dos nois que es manifestaven, Llavors la gent es va enfadar, van cremar l'Ajuntament, van cremar la policia, van baixar els militars i van cremar dos cotxes. Llavors es van tornar a posar en pau, no? Però vull dir que hi ha una mena de rum-rum, sí, que si no canvia aquest govern, pot haver-hi un conflicte, però ocasionat només per la... perquè aquest govern no va enlloc, no?
La tensió latent,
sí,
pot anar
la tensió
pitjor,
de la pobresa... Clar, per exemple, la regió del nord, només hi ha una fàbrica de transformació del cotó. 800.000 habitants, 75% menys de 30 anys. Sense feina, què voleu que facin? Estan tot allà fora i anar rumiant, i al final sents una revolta interior, no?
Clar, això esclata. Avui parlem amb Joan Soler, missioner de la diòcesi de Girona, fill d'Olot, per cert, va ser elegit, o va guanyar el Premi de Garrotxí de l'any, l'any passat.
Sí, mira, la nostra comarca és molt maca, la Garrotxa és una comarca molt maca. I llavors la gent, mira, ens coneixem una mica tots, i llavors cada any intenten triar una persona que ha sobresortit amb alguna cosa. Com que vaig començar la llar per aprenents, tenim una llar per aprenents, doncs van trobar que era una bona iniciativa i va estar molt bé. A mi em va fer molt de... fa il·lusió perquè és casa teva. No?
I tant. Precisament aquesta llar dona allotjament, feina i formació a joves sense recursos, se'ls alfabetitza i se'ls forma en un ofici. Alfabetitzar, sí, una cosa que aquí ens sembla tan bàsica, el Togo no està tan assegurat, això.
No, allà hem muntat una escola de vespres en la qual el jovent que va treballar puguin venir al vespres a treure's el graduat escolar. I costa, perquè, clar, arriben morts, cansats, però consta que la llei togolesa és bona perquè obliga els aprenents a anar a l'escola, però els patrons no els hi deixen. Llavors tinc una mica de guerra amb els patrons, però bueno, com que hi ha més aprenents que patrons, ja ho tinc la guerra guanyada, però...
Sí. Però... Ens ha dit, abans de començar l'entrevista, Joan Soler, que el 30% del Togo són cristians i un altre 30% aproximadament musulmans. La resta són tradicions
religió tradicional africana.
Sí, africana, sí. O animistes, no?
Exacte. Sí.
Per cert, hi ha bona convivència amb els musulmans, molt, o amb els animistes?
Molt. Amb els musulmans, per exemple, el nostre bisbe, Monsenyor Jacques, i el gran imam de Dapaong, es diuen entre ells germans bessons. Diuen que són fills d'un mateix pare i d'una diferent mare, no? L'església i la Uma. Però nosaltres, per exemple, amb l'imam del barri, doncs ara quan va ser Pasqua, doncs ho vaig convidar i va venir amb 3 o 4 representants de la seva comunitat i van menjar junts.
Quina meravella, no?
Molt. Quan hi ha un conflicte sempre ens trobem entre ell i jo i ho dirimim, no? Vull dir que un cristià ha fet això un musulmà, bueno, mirant què ha passat. Molt bé, és a dir, una relació molt maca.
Quina llàstima que Nigèria, sí, país veí, per cert, és no passi el mateix.
Perquè són aquests fanàtics que estan fent tant de mal a l'islam. Perquè l'islam és una religió com la nostra, que són bona gent. El problema són els radicalismes, els fonamentalismes, a tots costats, que fan molt de mal. I allà, quan arriba un fonamentalista, el nostre imam el tira fora. Ja n'arriben aquells amb aquelles barbes, aquelles pobres dones cobertes, tan una cosa tan exagerada, no? Però els fa fora. En canvi, les nostres musulmanes, doncs, són noies rialleres, aquelles amb... que els agrada molt el colorido. Jo tinc fills de musulmans que fan la catequesi perquè volen ser cristians i no hi ha cap problema. Quan fem un casament entre un musulmà i una cristiana, venen tots a la missa. I és un ambient molt maco.
De bona fraternitat. Doncs ho celebrem. Bé, sí, ens queda poc temps per comentar algunes històries. Disculpi vostè, comenti'ns alguna de les històries que ha explicat, per exemple, a Catalunya Cristiana, d'una noia segrestada, d'altres casos...
Sí, home, hi ha casos excepcionals, hi ha casos una mica durs per la situació on vivim. No? El cas de l'Odil va ser un cas que ens va tocar molt, perquè hi ha molt de segrest, el que en diuen matrimonis forçats. Llavors agafen les noies, les obliguen a marxar, les violen, i llavors, clar, queda en estat. Quan està embarassada, aquella noia que ha de fer, doncs, casar-se amb aquest home. A l'Odil la van poder agafar, gràcies als serveis socials allà, que hi ha 2 assistents socials a tota la ciutat, que no tenen un duro, però són molt bona gent, van poder guardar la noia durant una setmana en un local perquè la droga li passés. Les droguen, i quan van davant al jutge diuen que estimen el segrestador, però no l'estimen. Llavors l'Odil ens en vam ensortir. Amb d'altres no ens hem ensortit, però l'Odil sí, i per nosaltres és un paradigma d'un treball ben fet, va haver de marxar el jutge de la ciutat. No, va ser un cas interessant.
L'Abbé
Pascal, que era el vicari que està amb mi, va treballar-hi molt i ens en vam sortir bé.
Potser vostè té la capacitat de treure lliçons positives d'històries dramàtiques. Segur que se n'ha trobat moltes,
sí,
altres.
Sí, molt, sobretot perquè hi ha molt de jovent que es mor, no? I molta mainada que mor molt jove. Hem enterrat molt de nanos de 5-6 anys. I, esclar, això o intentes trobar una part positiva o t'enfonsaries.
Moltes gràcies, mossèn Joan Soler, missioner de la diòcesi de Girona, al Togo des de fa 6 anys. Que vagi molt bé l'estiu aquí a casa nostra i que pugui tornar en pau també allà.
Moltes gràcies, Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Amics oients, això ha estat tot per avui. També pel que fa a la temporada, el Diàlegs a la mitjanit fa una pausa a l'estiu, tornarà després, si Déu vol. Que descanseu i que acabeu de passar una bona festa de Sant Pere i Sant Pau. Bona nit.
Diàlegs cap a la mitjanit. dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit.